Nau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Hola, què tal, amics? Benvinguts a Blau Marí, una nova edició, el programa número 143. Benvinguts a l'espai radiofònic dedicat a la gent de la mar. Encantats de tornar a ser amb vosaltres, de saludar-vos una setmana més i, sobretot, complagut de que ens continueu fent confiança i que continueu sent seguidors d'aquest programa. De punta a punta de la costa catalana. Des de Colera fins a les cases d'Alcanar. Passant per totes i cadascuna de les nostres poblacions costaneres. Una abraçada d'un servidor, Francesc Callau, en nom de tot l'equip que fa possible el Blau Marí. Avui començarem parlant d'un sector que les està passant magres, concretament el sector del peix blau a Catalunya, culpa de la desaparició de sardina a l'alta presència de tonyina roja al Mediterrani, un tema dels que ja n'hem parlat. I avui ho farem amb Agustí Rillo, president de l'Organització de Productors de Peix Blau de la província de Tarragona. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens explicaran la funció de servar a bord d'una barca. I al ranxo a bord ens prepararan, pues... ens explicaran com preparaven abans, quan no hi havia neveres, i per a que duressin uns quants dies, els gatets. Estem parlant del peix, de gatets, peix. A l'acordió del grumet, Maria del Mar Bonet serà l'encarregada d'interpretar-nos el tema de Mallorca a l'Alguer. A Panorama Nàutic parlarem de la llei de costes, el plaç màxim de concessions a la modificació de la llei de costes aprovada l'any passat ha creat debat. Ho farem amb Jaume Prats, especialista en legislació nàutica de Barcelona Advocats. L'Aurora Requena, a la secció de Plàncton, ens parlarà del rap. I el Manel de Ramon, a l'Arjau, parlarà amb Marta París, cap de comunicació del clan Habamal, sobre la vida dels vikings. Per tant, benvinguts al Blau Marí d'aquesta setmana. Encantats de ser amb vosaltres, comencem.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Avui hem convidat al Blau Marí a l'Agustí Rillo, és el president de l'Organització de Productors de Peix Blau de la província de Tarragona. Amb ell volem analitzar la situació actual de l'estoc de peix blau a la costa catalana, sobretot perquè en altres ocasions que n'hem parlat, pues hem vist de la dificultat per la qual passa el sector. Senyor Rillo, benvingut al Blau Marí.
Hola, bon dia, què tal?
En principi, ja n'hem parlat en altres ocasions amb vostè, la situació del sector és complicada, preus, dificultat d'arribar a captures d'altres èpoques, mides del peix, etc. Però hi ha una dificultat afegida que pareix que de moment encara no s'està trobant solució, que és a la difícil situació de l'estoc de la sardina, no? Aquesta situació difícil pareix que la compartim en altres indrets de la costa de l'estat espanyol, perquè recentment han sortit unes informacions del patró major de la Confraria de Pescadors de Barbate a Càdiz que precisament qüestiona la difícil situació de la sardina, no? Que no n'hi ha, que què s'ha de fer amb aquesta espècie, senyor Rillo?
Pues mira, ja, jo crec, o ho creiem tots nosaltres, els que estem pescant al peix blau, sobretot a la província de Tarragona, que allò som els que estem més preocupats, perquè no és que ho vulguem dir, no ho dic jo, no? Però és normal que nosaltres som els que estem lluitant més pel tema del peix blau. I creiem pues, que hi ha molta tonyina, que és una barbaritat de tonyines que ja no s'ha vist mai a la vida, almenys jo no ho he conegut mai, tinc 66 anys, i nosaltres donem la culpa a l'estoc de sardines d'aire de tonyines que hi ha. Tot l'any tenim la costa plena de tonyines. Aquest peix és un peix molt depredador, necessita molt de menjar, i clar, el que s'alimenta el tonyiner és de sardina i ceitós, i de tot el que és el peix blau. Altres espècies també menja, però mínimament no. I clar, nosaltres estem donant culpa d'això, que cada vegada hi haurà menys peix. I ara se queixen a Barbate, fins ara s'han queixat, ara es queixen, d'aquí 4 dies se queixaran a un altre lloc, però és que el Mediterrà, el que és també la veïda de Calla, això, és que hi ha una estoca fora de... No, mai l'havia sabut una cosa aquesta. I això és el que ens fa el mal.
Clar,
i com les autoritats no estan... Perdó, digues.
Digue.
Digue com les autoritats tampoc estan per la labor, els grups ecologistes estan a favor de que hi hagi més tonyines i no saben que estan trencant l'equilibri ecològic, perquè els ecologistes, amb el tema de trencament d'això, no es veu que no hi entenen. Estan a favor de que hi hagi més tonyines, quan els que estem perjudicats de veritat som els que estem agafant el peix blau de veritat, el que tota la vida ha anat a pescar. I no sé, entre les autoritats i els grups ecologistes, nosaltres cada vegada menys peix.
Per tant, s'està vestint un sant per desvestir-ne un altre, doncs.
Ara. Tot això no vull dir jo que la gent que agafi tonyines estem en contra d'ells, al contrari. O sigui, que t'agafin tonyines, però si jo em puc agafar també em vull agafar, i qualsevol pescador tota la vida que han agafat, perquè no en poden agafar. Nosaltres mateixos, per exemple, quan anem a pescar, hi ha molts dies que agafem, que dins del cop queden dos tonyines, una tonyina que la tinguis donant a la mar, quan una que et fan forats a la xarxa, a vegades te fan perdre el peix, i a més a més la donant a la mar. I com cada vegada n'hi ha més, no les pots pescar, doncs cada vegada n'hi haurà més i hi haurà menys peix blau. De les sardines i tot, que barat això, cada vegada menys peix hi haurà. És normal. Hi haurà un moment que com se trenca de veritat l'equilibri del peix blau, que hi ha de les tonyines i el peix blau, és que llavors no hi haurà ni tonyines ni sardina. S'acabarà tot. Si no hi ha menjar d'un, com s'alimentaran les tonyines després?
Clar, hem de partir de la base de que des de fa 3 o 4 anys s'està duent a terme en el sector tonyinaire un pla de recuperació de l'espècie que ha fet que, per una banda, no es poguessin pescar tonyines de menys de 30 quilos i, per l'altra, altres mesures que han afavorit la proliferació. El sector tonyinaire, l'altre dia, en aquest mateix programa, sentíem parlar de que hi ha tal quantitat de tonyina en el Mediterrani que es demana que s'incrementin les quotes de tonyina a pescar. Aquesta seria una solució, no?
Una de les solucions és que no solament ells, és que engafi, que nosaltres no diem res, però jo també em vull agafar, jo. I els companys més també l'agafar, i és que tota la vida hem pescat amb un ham, també em tenen que agafar. Ara que diguin de tonyines petites, no se'n pot agafar, o de menys de 30 aquí no se'n pot agafar cap, correcte. Però és que la mar, n'hi ha tantes d'aquests moments que es passarà això, es trencarà l'equilibri, i llavors què passarà llavors? No tindrem ni tonyines, ni tindrem peix blau, el nostre. I qui ho pagarà després? Els grups ecologistes, les autoritats que m'ho estan demanant, igual a Europa que a Espanya, incloent les autonomies, que no estan fent absolutament res ningú per aquest problema que tenim. Només mos prohibeixen agafar segons quines espècies i quan veiem que hi ha suficient de quantitat biomassa de tonyina que podríem agafar ara, o que poguessis un topper per barca, de dir, tu pots agafar 10 tonyines a l'any, ja està. Però ara mateix ha sortit una pesqueria nova, la mateixa pesqueria que han demanat algunes petites de barques que els hi deixen agafar tonyines, sí, els hi deixen una tonyina per barca, que això és un fotre-se'n d'aquesta gent. Una cosa és que tu digues, deixes agafar 4, 5 o 6 tonyines o 7, que pot dir aquesta gent que estan arruïnats, estan tots aquests bastiments petitets que van a la xarxa o van al palangre, no agafen un peix perquè la mar està cremada, i a més, llavors li deixen agafar una tonyina. Jo, per mi, és en fotre-se'n d'aquesta gent. Perquè per una tonyina que faci 30, 50, 100 o 200 quilos, aquesta gent no recuperarà l'any que tenen per dir guanyar 4 diners. I les altres barques, igual. És que és un bé per tots, això. I no ho estan mirant. No estan veient. Han donat 400 llicències d'una tonyina cada llicència. En 400 barques de la costa mediterrània. O des de Cádiz fins al Golf de Lleó, no ho sé. O sigui, la costa nostra, 400 llicències. A una tonyina, jo crec que això és en fotre-se'n d'aquesta gent, no?
Per una banda, una de les solucions seria l'increment de quotes al sector tonyinaire, i per l'altra, que s'obrís la pesca de la tonyina a d'altres pesqueries.
Claro, com ara s'ha fet tota la vida. Abans se n'agafaven de petites, de mig quilo, d'un quilo, de dos quilos, i les barques baixaven plenes de peix, i sempre tota la vida hi ha hagut. els que han fet malbé la mar no han sigut els de tota la vida. O els que van a començar a acabar amb les tonyines no han sigut de tota la vida. Han sigut els que es dediquen de veritat a anar a la tonyina. Igual els que venien, els coreanos, els japonesos, italians que pescaven amb palancs de 100 i 150 milles de distància, o sigui, que portaven amb 150 milles de distància per poder pescar, i aquests han sigut els que han acabat, i els que van a la tonyina, jo, no és que vagi contra d'ells, però els que han acabat a la tonyina són els tonyineros de veritat, els que van a gran escala, els petits no, amb un ham no s'acaba la mar. Ara que aquesta gent tenen que agafar els que van a la tonyina, i tant que tenen que agafar, que els donen a agafar el doble que agafen, molt bé, si és normal, si la mar està plena, si no hi caben. I la prova d'això, que ells mateixos, les declaracions que han fet, han dit que la mar està no recuperada, super recuperada. I a més, amb una senyera sola, han agafat el cupo que tenen, que no sé si és un 20 o un 30% més que l'any passat, crec que els hi van donar. Que no és que anem, ja t'ho dic, no és que anem en contra de ningú que va a aquesta pesqueria, o sigui que els tenen llicència de veritat, però hòstia, que deixen agafar peix a tothom, que n'hi ha de sobres, i mos fotran a la ruïna el resto de gent. No perquè no puguem agafar tonyines ara, és que se foten el peix, a més se foten el peix nostre.
Clar.
I això no ho veuen, aquests grups ecologistes es veu que no ho veuen, es veu que els tontos de la pel·lícula sempre som els mateixos aquí.
El peix blau, igual que moltes altres espècies, també es parla de cicles, no?, al llarg dels anys.
Sí,
havíem parlat del saitó amb mides petites també en alguna ocasió amb vostè.
Sí, sí.
Això també pot repercutir o no?
Home, no en sé tant jo o no tinc d'això, però jo crec que tot clar, com més peixos menja la tonyina, menys peix hi haurà de l'altre i no tindrà temps de recuperar-se el peix, m'entens? El peix petit igual no té temps de créixer com té de créixer, dic jo, no, ja dic que jo entenc 100% de les coses aquestes, però clar, tota la vida, més que m'he criat en aquesta pesquera jo. Però hi veig les coses, sí que hi ha anys de cicles que hi ha més cria o se salva més cria perquè hi ha més fitoplàncton, el que sigui, i el peix se recupera, fa igual que el que és la bolsa, no? Fa pujades i baixades, igual estàs 2 o 3 anys o 4 que va pujant, i llavors baixant, però sempre que ha pujat i llavors baixa, cada vegada la pronunciació ha sigut més gran, saps? Ara tenim una altra cosa afegida, que ara tenim una quantitat, com que estem repetint, una quantitat enorme de tonyina. Tot l'any la tenim, no solament aquí a la província de Tarragona, te'n vas a la província de Castelló, o tot el que és el Mediterrani espanyol, és que tot arreu diuen el mateix, és que a la mar que no hi caben. Abans feien la passada, o sigui que venien per sempre per Sant Joan, que deien les Sant Juaneres, s'agafaven tonyines de 8, 10 quilos, 15 quilos, i duraven allà potser 2 o 3 o 4 setmanes o un mes. Se marxaven aquest, eren els veies, igual veies al cap d'un, agafava un al cap de 3 o 4 mesos, no? O en tot l'any agafaven 2 més. Llavors venia a finals de juliol, agost i el començament de setembre, que s'agafaven tonyines de 200, de 300, de 400 quilos amb un ham. Però és que llavors desapareixien, i no en veies cap més d'aquestes grosses, i hasta l'any siguin. Però és que ara és tot l'any que hi ha, tot. Des del primer dia de gener hasta l'últim de desembre. Tot l'any hi ha. I no és el que n'hi hagi una, és que hi ha una barbaritat de tonyina. Això és el que parlem, o sigui, que deixen agafar els que es dediquen de veritat a pescar la tonyina, i el resto, sense abusar, que se'n deixin agafar també. Que a més, quan mos entren dins de la sàrcia, ho fem malbé tot i mos fan perdre el peix. El poc peix que hi ha, a vegades te donen a agafar algun peix, però la majoria de vegades te'l treuen de dins de la senyida. I us fan forats, i si agafes algun al tanto, que si t'agafa la Guàrdia Civil o els Mossos d'Esquadra, o els del Seprón, els del MAPA, o els inspectors que vinguin al tanto, que foten una multa que caragolen, perquè tenim que anar en aquesta por a la mar. Quan no anem a robar, anem a pescar.
I el poc peix que hi ha, ara el busqueu tots, perquè, per exemple, les barques de l'Ametlla han de vindre a Tarragona i fins i tot venen a Tarragona perquè a la zona no n'hi ha.
A la província de Tarragona tenim un altre intercap afegit, que és que cada any, des de fa 6 o 7 anys per aquí, cada any hi ha menys peix el que és del cap de Slou, fins a la desembocadura del riu, inclús fins a arribar a Vinaròs, que cada any tenim menys peix. I ara tot, ja fa 2 anys que són d'Ametlla de Mar, les barques d'encerclament venen a pescar a Tarragona, perquè ja et dic el que és del sud del cap de Salou, fins arribar a Vinaròs, la costa, pues no. Abans era el puesto que criava més el peix o que hi havia més peix blau, i ara el lloc que en trobem menys. A què és degut això? Poden ser molts de factors, no? Però nosaltres creiem que un dels factors d'aquests són les tonyines, que el desvien o, no sé, mil coses. Nosaltres creiem la preocupació més grossa, la tenim, més gran que tenim, és la de, amb el tema de la tonyina, que n'hi ha una barbaritat, i clar, i cada vegada tenim menys peix blau. Ara hi ha 4 seitons, que s'agafen 4 seitons, de sardina, tant agafes 4 sardines, mal comptades, i anem fent. Però és que està la cosa fotuda pel tema aquest.
Per tant, conscienciació per part de tots i de que s'obri el cupó de la pesca de la tonyina a tots els sectors. Clar. I que es deixi agafar també més quantitat de tonyina.
Ah, això... Sí, això és que és indiscutible. És que això, el més tot de la pel·lícula, ho veu. I no ho veu solament una persona. Es va tothom, menys els que tenen de veure-ho. O potser no els interessa veure-ho, no els interessa igual. Volen que acaben les altres espècies perquè s'acabin la pesqueria de segons quina gent, però és que llavors s'acabaran les tonyines també. No sé si és que tenen interessos creats a la Comunitat Europea o què, però és que no ho entens. Perquè això, les ordres sí que els fan els governs de les nacions. Però llavors surt de Brussel·les tot això, les ordres aquestes. Però és que aquí tampoc se fa res per arreglar el problema, és que no es fa res. Ja s'ha protestat moltes vegades i que no serveix per res el que estàs fent. No serveix per res.
Senyor Rillo, moltíssimes gràcies per atendre'ns, com sempre. Ha estat un plaer parlar amb vostè i suposo que ens seguirem parlant del tema. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Benvinguts a l'enciclopèdia de l'argot mariner. Avui, com sempre, donem la benvinguda als nostres companys Rafael Martí i Joan Argentó, que, com sempre, estan disposats a fer-nos recordar i entrar en les tradicions dels pescadors i dels mariners. Suposo que hi ha preparats, no?, per a fer-nos 5 cèntims d'una funció de les que es fa a bord. Quina mos preparareu avui?
Servar.
Servar.
És conduir la barca.
És conduir la barca.
Servar, sí.
Portar el timó.
Portar el timó. I clar, això es pot fer de moltes maneres, amb el timó
sí,
habitual.
Antes eren timons molt robustos i en arjau, i allò era molt complicat. Avui en dia ja és com un cotxe, servar una barca... És una roda, tot hidràulic, o si no, mandos electrònics, però és servar.
És servar, clar.
La pilot automàtic.
Quan la pilota automàtic, tot sí. Ja ho... Però bueno...
Abans s'havia de fer tot
a
mar.
Clar, la gent ha de saber, el que no està avesat al món de la mar, que el timó doncs pot ser este que coneixen més popular, redonet, que se li va pegant voltes, o després, quan l'embarcació és més petita o abans... que el servar pues, se feia d'una altra manera, no?
Sí.
Se feia d'una altra manera. I clar, també se li diu timó en això que
bueno,
es
porta en les embarcacions.
Lo timó, és lo més
lo
de més.
Lo de més és lo de més.
Sí. Ja ho explicaré, mira. Podem explicar-ho per un programa, també.
També podem explicar en un altre programa.
Sí, un altre programa podem explicar la part de dalt del timó.
La part de dalt del timó, molt bé. Pues bueno, pues avui mos quedem en aquesta funció de servar, que al cap i a la fi, és el que ha dit Rafael, és conduir, és dirigir una barca. És a dir, en terra es diu conduir, en terra es diu servar.
A la mar servar.
A la mar servar. Pues fins ara, fins a la secció del ranxo.
Adéu.
El ranxo a bord.
Benvinguts a la secció del ranxo a bord. Benvinguts Joan, Rafael, els nostres cuiners ranxeros particulars. Preparats, no? Ja veig que teniu aquí ja tots els estris preparats.
Preparats per a menjar, per a fer-lo, vaja.
Per a fer-lo. Avui mos porteu un material una mica peculiar, no?
Sí. Material d'abans, de pescadors d'abans.
Què és això que tenim damunt de la taula?
Pues són gatets.
Gatets?
Sí, gatets secs.
Ja vam parlar en un altre programa sí. De que no estem parlant dels gats.
No.
Que el gatet és un peix.
És un peix, tota la costa nostra en tenim bastant.
Molt bé, un peix bastinal, no?
Sí, és un peix, és un bastinal, com una mussola, doncs això és un gat, Molt bé. És el mateix.
Molt bé. Que té la pell molt característica.
Molt de fonera.
Molt tacada, no?
Molt bé. Això és un peix que s'agafa més aviat en fons.
I que està estructurat també així. És un peix llarg que quan se pela doncs, té una carn molt gustosa.
I tota la pell i queda una carn molt bonica.
Molt bonica.
Roja molt bonica i té molt poqueta sang.
Com lo prepararem?
Doncs aquests peixos normalment els assequem.
Los assequem.
Sí, com l'anguila. Chapadillo tan preciat d'anguila, pues, tenim un chapadillo de gatet. Però el gatet el que té és que a part, per exemple, quan el pots deixar el més temps que no te l'has menjat sec, que s'ha secat, perquè per a menjar-te, per a fer el chapadillo, has de tenir un punt que estigui allò sec, però no molt sec.
Molt bé.
Perquè si no, llavors és dur i no té car. Este, el que es fa més vell, el podem aprofitar per a guisar, per a fer un romesco. O amb pataques.
I com ho farem si està sec?
Claro, aquí està, doncs farem igual que el badejo.
Igual que el badejo.
Igual que el badejo, lo posarem en remullar.
Molt bé. És a dir, que l'haurem assecat i després quan lo posem en remullar...
Haguem de fer pataques, lo deixem en remullar i veuràs com ell s'omple en seguida.
S'omple, molt bé. I torna, molt bé.
Quan ja s'ha omplat una miqueta igual que el badejo, tu ja fas la picada del romesco, que hem de fer una picada de romesco normal i corrent, i fem els gatets.
Molt bé. I aquella gent que se'l vulga menjar també així obertet...
Sí, però és millor agafar... A veure, igual te'l pots menjar si està, però pensa que està a humit d'aigua.
Clar.
D'altra forma, si l'agafes al punt, com és com el chapadillo d'anguila.
Molt bé.
No l'has de deixar que es faiga molt prim, molt sec, molt sec. Si no, llavors allò cruix, és dur.
Molt bé. I com l'assecarem?
Lo pots assecar pues, a casa, o al balcó, o al rebost, vull dir, un puesto que tinguis que passi una mica l'aire, i cuidado de que no vaiga la mosca.
Simplement l'hem de pelar i l'hem d'obrir
pel mig. Si se pela, es posa.
I l'obrim pel mig.
Pot suar amb palillos o pot suar amb una canyeta. Al mig, de part a part, li posem un bastonet.
Per a que estigui així obertet,
sí,
no?
Per a que es quedi pla. Vaig a la panxa, punxes una part i punxes l'altra. I es queda pla. Molt. I l'amarres per la cua en un filet i el deixes penjat. Ante puguis no estrenar. El més viu que has d'anar és a la mosca. I a la nit, que no li toqui el cere de la nit. Vull dir que si el poses a penjar en una finestra, a la nit amaga'l.
Molt bé.
Perquè si li va la humitat,
se podria es fa malbé.
I abans després, teníem un secall.
I això t'ho permet guardar durant temps, no?
És el que feien abans, que no hi havia neveres.
Molt bé. Què resulta que vol ser un ranxo? Pues agafes, ho poses en remulla i recupera una altra vegada la seva...
Abans ho portàvem controlat perquè com que no hi havia tant com ara, no es feien vells.
Molt bé.
Primer et menjava, i feies, estos ja estan bons, doncs arrostir. Els altres, per la setmana que ve o per l'altra, quan les barques no anaven a la mar,
pues ja els feien en romesco.
Avui tenim un romesco de gatets.
Pues avui hem vist com es poden aprofitar els gatets pues, assecant-los i després traient profit culinari per a moltes altres formes. Joan, Rafael, mos veiem al pròxim programa. Adéu.
L'acordió del grumet.
La Maria del Mar Bonet és la que ens interpreta tot seguit aquest tema de Mallorca a l'Alguer.
Saludant-se ponent.
Panorama Nàutic.
Com sempre, en aquest espai que fem amb la col·laboració de la gent de panoramanautico.com, avui hem intentat abordar un altre dels temes d'actualitat. I avui volem dedicar aquest espai a parlar de legislació, perquè hem convidat el Blau Marí a Jaume Prats, advocat de Barcelona Advocats i especialistes en legislació nàutica. Jaume, benvingut de nou al nostre programa.
Hola, què tal?
Volíem tractar un tema que afecta sobretot a ports esportius i, per defecte, pues, als clubs nàutics que tenen aquestes concessions, clubs de vela, qualsevol activitat que té relació amb concessions al litoral i concessions a la costa, perquè volem recordar que l'any passat es va aprovar la modificació del que n'anomenen la llei de costes i que a partir d'un projecte de reglament pareix que heu detectat algunes incongruències que podrien limitar o podrien aplicar limitacions que no contempla la pròpia llei, no, Jaume?
Bueno, a veure, aquí efectivament l'any 2013 doncs, es va fer-hi una modificació de la legislació de costes, una modificació que arreglava molts problemes que existien. Volíem arreglar el tema de l'any 2018, perquè el 2018 acabaven totes les concessions per llei.
Que recordem que la llei de costes anterior era del 1988, per tant feia més de 20 anys que s'arrossegava això.
Era del 88, bueno, sí, és del 88, encara està vigent, el que passa que han fet una modificació. I amb aquesta modificació, doncs, això, intentaven clarificar el tema dels deslindes, clarificar el tema de les servituds de trànsit, el tractament dels usos de platges urbanes i platges que no són urbanes, o sigui, són sense activitat o, en principi, més apartades dels nuclis de població. Hi havia modificacions específiques, per exemple, d'això del que era la regulació de les urbanitzacions marítim-terrestres o d'Empúria Brava i Santa Margarida, que pues, se li dona com una mica de regulació a nivell general o estatal, perquè aquí a Catalunya ja tenim un decret específic de marines, però ho intentaven regular. Diguem que va ser un procediment en què es pretenia arreglar punts que diguem que necessàriament els hi teníem que donar una solució. I així va ser. Vam fer una proposta de llei amb tota la tramitació i que, pues, en definitiva, intentava buscar solucions. Clar, tota la bona voluntat o tota l'expectativa que s'havia generat, sobretot amb el tema de terminis, de plaços concessionals, no? De dir, home, tots els terminis seran 75 anys. Doncs ara veiem que via reglamentària totes aquelles expectatives doncs es converteixen en això, en expectatives, perquè es volen limitar els drets, no? Es volen limitar els drets amb usos, es volen limitar drets amb terminis, i aviam, sí que va públicament s'entenia que era la llei anti-algarrobic i totes aquestes coses, però a la pràctica tots els que tenen interessos a la costa doncs els hi afecta a tots aquells clubs que són clubs de platja, que tenen un espai concessionat a la platja, sobretot pels terminis, per les renovacions, pels cànons que han d'abonar, també als ports esportius, perquè són les infraestructures així més evidents que hi ha a la costa,
La majoria pues, també paguen unes taxes d'ocupació. I després, el que era molt important era el tema municipal dels passejos marítims, o sigui, totes aquestes infraestructures que a vegades es construeixen i en 2 o 3 anys pues, es tornen a reconstruir pues, per l'efecte de les onades i ningú tenia clar on començava la platja, on començava el domini públic, qui era responsable, qui no era responsable. S'intenta buscar una solució. No? Via reglamentària, efectivament, hi ha un projecte de real decret que ha sortit a informació pública i, en principi, doncs, és bastant limitativa de drets. I això és un problema.
Clar, dins de tot plegat i ho anomenaves a l'inici, hi ha el tema del que és conegut com l'efecte del 2018, que era que el 2018 tots els concessionaris tenien damunt seu l'espasa de Damocles, no? De que s'acabaven concessions, de que s'havien de tornar en molts casos a negociar cànons, etcètera, etcètera, i això provoca un efecte d'inseguretat i provisionalitat molt important, sobretot pel que els juga els diners, pel que invertix en aquestes concessions. No? D'aquí una mica la polèmica també de voler limitar més del que limita la llei en aquesta extensió de com a màxim a 75 anys totes aquestes concessions de nou a 30, 40 o 50 anys. No?
Sí. Bueno, l'efecte del 2018 és un problema. Si nosaltres ara això ja ho tenim molt proper, el 2018 són 4 anys, o sigui, si tu saps que o tens la incertesa de que el 2018 se t'acabarà la concessió, doncs el més probable és que no inverteixis, no facis actualització de les teves instal·lacions i aviam, estem en un moment econòmic que el que ens interessa és que hi hagin projectes, que es facin coses i el 2018, doncs és això, és que si no saps si podràs continuar en l'espai on estàs, doncs no fas cap tipus d'instal·lació, això és un problema, i per això es lluita contra aquest efecte tan poc útil. No? Bueno, clar, a partir d'aquí, nosaltres pensàvem que això del 2018 estava arreglat, però dona la impressió que via reglamentària no ho volen acceptar-ho. O sigui, hi ha una interpretació per part del Ministeri, que espero que la canviïn, en què entenen que pràcticament tot s'acaba el 2018 i cada titular pues, té la possibilitat de demanar pròrrogues. I com tenen possibilitat de demanar pròrrogues, amb aquesta petició de pròrrogues ja s'arregla el tema de l'efecte 2018. El més interessant seria és que si un té un títol o un concessionari té un títol per un termini, que es respectés el termini. Aquest és el primer tema. O sigui, si nosaltres tenim o un usuari té una concessió per 30 o per 50 anys, doncs respecti els 50 anys i després ja demanarem pròrrogues o no, però almenys respecti el termini atorgat amb el títol. Però bé, és això que ens trobem, que la interpretació del Ministeri doncs, va a limitar, sobretot. No? Clar, ells deien, com en criteri general, la pròrroga o les concessions poden donar-se per 75 anys. I que via reglamentària hem vist que en realitat molt poques es poden donar per 75 anys. Es mantenen els 75 anys per aquells senyors que han construït fora d'ordenació i que tenen la seva casa sobre la platja, o sigui, diguem que amb el cas més il·legal absolut, no? Agafes, plantes una casa sobre la platja i tens 75 anys perquè estiguis tranquil. En canvi, tots aquells que han invertit o tenen un negoci, pues això, un tema de restauració, un tema de xiringuit, un tema d'una obra d'infraestructura portuària, que és prou important, o un petit espigó, doncs aquests, no, els terminis són molt inferiors, els volen limitar a 30 anys o 50. Clar, és una situació en què ens ha tornat una altra vegada la por al cos. No? Via reglamentària ens faran el mateix que va passar a la llei del 88. Recordem que la llei del 88 era restrictiva, però el reglament va ser horrorosament més restrictiu. Les interpretacions van ser molt limitatives amb aquests aspectes. No? I, bueno, aquí no només hi ha aquest tema, hi ha el tema del termini, però també hi ha el tema dels cànons, que el que suposa és que si les concessions s'extingeixen s'han de renegociar tots els cànons.
Clar.
O sigui, no és el mateix que et mantinguin el termini amb el cànon que tenies pactat, que és lògic, sinó que consideren que el termini s'acabarà el 2018, tu pots demanar pròrrogues, però pagant amb el càlcul de cànons, amb la modificació que s'ha fet aquí amb aquesta normativa de l'any passat. O sigui, no ens oblidem, arreglaven temes, però també cobraven més, eh? O sigui, no és que arreglessin les coses gratis i aquí vamos a dar más plazo. No, damos más plazo, però també tens que passar per caixa, eh? Per tener más plazo, eh? Recordem-ho sempre.
I això no ha estat que no ho hagin entès, és que no hi ha voluntat, entenc.
Bueno, és que hi ha... A veure, el tema de la voluntat és una qüestió de voler controlar... diguem, els timings dels drets, no? Clar, si tu dones un termini llarg, doncs te n'oblides pràcticament d'aquell espai si està ben gestionat. Si dones terminis curts, doncs clar, el que fa és que necessàriament necessitis una maquinària administrativa que vagi otorgant títols. Tant, si tu has d'otorgar un títol cada any, o cada 2 anys, o cada 4, doncs clar, necessitaràs més gent que vagi otorgant títols. Hi haurà més concursos, hi haurà més licitacions... Aviam, per tota la costa és molt, molt, molt gran, la costa nostra, però clar, si has d'anar donant títols i renovacions... a veure, el tema no és quin planteig de futur ens pot vindre, el tema està en que aquells que tenen drets, i són uns drets que en teoria estan consolidats, doncs no suposi la nova legislació un perjudici. I si la llei fixa que efectivament hi ha unes possibilitats de garantir el termini concessional que diu el títol i unes possibilitats de pròrroga, via reglamentària, no ens ho poden canviar.
S'han presentat al·legacions, no?, suposo, per part de diversos sectors, de diverses entitats.
Sí, al·legacions s'han presentat. A veure, a mi em consta que hi ha al·legacions per part de les salines, tot el que és el tema de limitacions i conversió d'aquests espais que són inundats, si són públics i són privats, el tema de la titularitat, hi ha alguns que són drets històrics que es van guanyar al mar, aquí hi ha bastanta problemàtica, tot el tema amb les salines, i també em consta que, bueno, des de l'Associació Catalana de Ports, pues, també han fet al·legacions, perquè, a veure, el tema... Els canvis, aquests canvis que es produeixen via reglamentària, doncs una cosa és desenvolupar i una altra és limitar els drets, i estan limitant els drets.
Jaume Prats, advocat especialista en legislació nàutica de Barcelona Advocats, moltíssimes gràcies. Tal com vagi generant informació i generant, pues, també contingut tot aquest tema de la modificació de la llei de costes, doncs ho anirem abordant en el programa. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Encetem la secció de Plàncton parlant amb l'Aurora Requena, com sempre. Aurora, benvinguda, què
Hola,
tal?
Hola, bones.
Avui toca espècie, per tant, quina serà l'espècie que ens descobriràs en el programa d'avui?
Avui parlarem del rap.
Parlarem del rap.
Sí.
El plat boníssim.
Sí, oi? I al mar també.
I al mar també. Bé, de fet, és una espècie, és un peix, una mica estrany en quant a imatge, no?
Sí, la veritat és que des del punt de vista humà, per així dir-lo, és bastant lleig, no? Fa una mica de cosa.
Així una mica fantasmagòric, no?
Sí, no? Amb aquesta boca tan gran que té i el cos petitot, sí, és estrany.
Pues quan vulguis parlem del rap, que segurament és una de les espècies més preuades de la nostra gastronomia. Trobaríem ben poca gent que no li agrada el rap,
o que no l'hagi
tastat
en algun moment.
La part de la cua, o posant algun suquet, o en qualsevol altre de les receptes gastronòmiques que ens ofereix la cuina tradicional i marinera catalana. Per tant, estem parlant d'una espècie molt habitual a casa nostra.
Efectivament, però bueno, ja sabeu que avui sempre el tema de les receptes ho deixem als nostres cuiners particulars del programa. Avui parlarem de la vessant biològica d'aquest peix. Com comentàvem al principi, és una mica lleig, s'ha de dir, no? I té el rap així com molt aplastat, no s'assembla gens al típic cos que tenen les orades, no? O el lluç, o els llobarros. És un cos aplanat perquè està acostumat a viure a les grans profunditats, val? El podem trobar des dels 20 metres fins als 1.000 metres. Val? I té un cap molt gran, com comentaves tu, amb una boca molt gran, molt ampla, amb molts de dents, molt petitets i molt punxosos. Una altra cosa, una altra característica que la diferència de molts altres peixos és la pell que té, no? Que és molt relliscosa, molt llisa, que no té cap escama i que té també com moltes protuberàncies amb, també pinxudes, no? De fet, intentar agafar així un rap quan l'han pujat de la barca és bastant complicat, no? No saps ben bé per on agafar-lo per no quedar-te enganxat.
Però és un peix de profunditats, eh?
Efectivament, és un peix de profunditats, ja et dic, entre els 20 metres o fins als 1.000 metres de profunditat. Per això és bastant sovint s'agafa amb l'arrossegament.
I a més és un peix sorrós, és a dir, fangós, eh?
Efectivament, viu sempre una mica així com enterrat, mig enterrat a la sorra i al fang. De fet, és una mica la seva estratègia per agafar els peixos, no? Per agafar les seves preses. Se queda una miqueta enterrat i fa servir una mena de canya de pescar. No sé si us he fixat, però bueno, en la pel·li de Nemo sí que surt. I perquè els raps tenen com una de les espines de la seva aleta dorsal està una miqueta modificada i té una boleta. En alguns casos la tenen plena de bacteris que fan llum. I això és com una mena de canya de pescar perquè, clar, aquesta llum, imaginem, a molts metres de fondària, sense cap altra llum que aquesta, és com pels peixos com una mena de far, no? I diuen, vaiga, què és això? I tiren, i ahí està el rap amb la seva boca gegant, i els està esperant per menjar-se'ls. Li agrada menjar-se els llenguats, els crustacis, algunes ratllades, també. Val? I bueno, quan s'arriben aquestes bitxos a ell, els xucla ràpidament, val? I se les menja. Hi ha algunes de les espècies de rap que és molt curiós perquè el mascle no té aquesta estratègia per a menjar. I per què no la té? No és que no la necessitin, és que el mascle acaba sent una mena de paràsit de la femella. Val? Comença, s'enganxa a ella a un costat i arriba un moment que els dos animals es converteixen en un i comencen a compartir fins i tot el sistema circulatori. De tal manera que la femella menja, fa la digestió de tot el que menja i això part del seu aliment passa al mascle que està enganxat i vivint a ella.
És
bastant estrany.
És curiós, un vividor, eh? Un vividor
literalment un vividor. Jo no vull fer cap comentari.
En tot cas, no és el rap de les espècies que tenim aquí, no?
La nostra sí que ens trobem també de mascles, val? Mascles que no tenen aquest comportament. I bueno, al mercat només ens arriben normalment la part de la cua, com comentàvem, no? que és la més de les més preuades, però em sorprendria pensar que els raps poden arribar a fer un metre i algo de llarg, que és un bitxo bastant gran, i que poden arribar a viure 20 anys. Això em sembla una barbaritat per a un peix. I a partir dels 4 anys, com a molts altres peixos, comença més o més la seva edat, en la que ja són adults i ja poden reproduir-se.
El rap és una espècie que, bueno, que es pesca en diferents pesqueries, no? Diferents arts.
Sí, com comentàvem al principi, molt es pot pescar amb el bou, amb l'arràs, bàsicament, aunque també amb altres mai. Bueno.
Déu-n'hi-do el que ens has explicat del rap, eh? A part de que és un vividor...
És un bitx molt, molt especial. Molt a mi m'agrada, com a tots els bitxos, la veritat.
Doncs Aurora, la nostra oceanògrafa particular, moltíssimes gràcies. Fins al pròxim programa.
Adéu.
L'Arjau. Bé, ara ha arribat el moment per a que Manel de Ramon ens parli de quina és la proposta cultural que ens ha trobat pel dia d'avui, voltant per aquesta Catalunya i buscant a la recerca de temes que relacionin la cultura, la literatura, la música, amb el mar.
Doncs benvinguts una vegada més en aquest espai en l'Arjau, dintre del programa Blau Marí. Avui anem a parlar de la història d'un col·lectiu d'escandinaus que doncs, ha estat més d'una vegada representat en llibres, en pel·lícules, en obres de teatre, en tot allò que fa referència a les recreacions històriques. Anem a parlar dels vikings i anem a parlar amb Marta París. Ella és la cap de comunicació del clan Abamal, una doncs, associació que es dedica a la recreació històrica, especialistes en països escandinaus. Marta, què tal? Benvinguda.
Correcte. Hola, bon dia. Què tal?
Pues aquí intentant saber una miqueta més d'allò que fa referència en aquesta iniciativa de representar durant uns quants caps de setmana, o en realitat durant uns quants dies del mes de juny, la vida dels vikings. Per què aquesta iniciativa?
Doncs hem decidit prendre aquesta iniciativa perquè, primer de tot, en el nostre país, Espanya, el tema viking bueno, no s'ha tractat gaire, bàsicament perquè bueno, vam tenir petites incursions i no va ser gaire important. Aleshores, la gent té un concepte equivocat dels vikings i la nostra missió, bueno, la missió de la nostra associació és aclarir i mostrar la verdadera imatge que tenien els vikings. O sigui, no eren un poble tan agressiu i tan bàrbar com es presenta, sinó que eren bàsicament grangers. Aleshores, d'aquí que ens dediquem a recrear, fer com una mena de museu vivent, on mostrem bueno, el dia a dia dels pobles escandinaus durant el segle X i XI.
És a dir, que si la gent va veure aquesta recreació esperant els vikings amb el casc, amb les banyes, i gent doncs, que bevien molt i que eren violents, van equivocats. Veuran una representació de grangers escandinaus.
Bueno, més o menys. Nosaltres, bàsicament, el que demostrarem mostrarem el dia a dia en un campament escandinau. És cert que ens veuran bueno, amb algunes de les armes que portàvem, com ara són les espases, els destrals, escuts, o també fins i tot armadures de cuir i de ferro, però el que no veuran sobretot són els cascos, les banyes al casc, al igual que tampoc veuran bueno, que estiguessin tot el dia barallant-se els uns amb els altres. Més aviat el que veuran són tallers de tablet webbing i de lucet, que és bàsicament trenats de llana, veuran també costura, brodats, jocs de taula, mostrarem algunes de les receptes que feien, i mostrarem una petita, bueno, unes petites demostracions de formacions de combat.
Formacions de combat. Escolta, més parles, diu que eren grangers. Quan teníem nosaltres, sí. Com tu molt bé dies, tenim els vikings estereotipats o com a homes grans, sí. Valerosos, violents i, a més, especialistes en tot el que és el tema nàutica, en la navegació. Per què tenim aquesta concepció dels vikings, segons tu, tan equivocada?
Doncs, des del meu punt de vista, és perquè, bueno, si tu presentes un poble com a, bueno, un poble pacífic de grangers, que és cert que ho eren, és més atractiu de cara al màrqueting de les pel·lícules presentar com que només eren un poble que anaven a assediar altres pobles, a cremar-los, a robar i, bueno, fer altres barbaritats. Aleshores, sí que és cert que aquesta faceta de que navegaven i que, bueno, tenien fins i tot un cristall que els servia per orientar-se al mar quan estava ennuvolat, sí que és cert aquesta faceta, al igual que també el fet de que anaven a assediar altres pobles. Però nosaltres el que volem és mostrar una visió més àmplia, és a dir, no centrar-nos tant només en el fet dels assedis, com també mostrar també el que era el dia a dia en aquests pobles i mostrar també què és el que feien a casa seva. Aquesta faceta tan agressiva bueno, es mostra perquè moltes de les troballes que s'han trobat són sobretot d'armes. És més fàcil que es mantingui un arma que no pas un teixit de roba.
Per tant, el que podem dir és que ha transcendit a través del cinema, dels llibres, etcètera, etcètera, una part molt petita del que era la vida dels vikings, eh?
Exacte.
Una part molt petita. Sí. Què han aportat els vikings a la nostra civilització? Què podem dir que han aportat els vikings a la nostra manera de viure?
A la nostra manera de viure? Bueno, primer de tot, el que han aportat és el que seria, per exemple, el tractament de les pells, també han aportat una visió de, bueno, familiar, perquè a pesar que, com et comentava, els ha pintat com a bàrbars, sí que és important que per ells el clan era una família. És a dir, es preocupaven els uns als altres i, bueno, no eren per res violents entre ells.
Fent pinya, vaja.
Exacte. I també, per exemple, quan havien de prendre decisions, es convocaven cincs, que són unes reunions que prenia part quasi tot el poble, sobretot els homes, i en aquests cincs bueno, es prenien decisions que eren a tots, és a dir, eren democràtics.
Pacífics i assemblearis.
Exacte. És cert que hi havia un cabdill, que era el Yal, i era el que s'encarregava de prendre, era com una una mena de compte. Però realment quan hi havia moltes assemblees en les quals les decisions es prenien entre tot el poble.
Molt bé, doncs ja ho saben, que podran veure més coses i conèixer més de la vida dels epíquings en aquesta doncs, representació, no?, que es farà en aquesta, diguem-hi, posada en escena d'una part de la vida dels epíquings, especialment de la part dels grangers, que es farà a on i quan?
Sí, es farà al Museu Marítim de Barcelona el dia 25 de juny de les 5 de la tarda a les 7 de la tarda. Farem una, bueno, també farem jocs pels més petits a casa, que, bueno, sí que algun d'ells vikings, però bueno, no els hem pogut incloure tots perquè eren uns jocs una miqueta forts, diguem-ne.
Molt bé, és una activitat per anar en família i disfrutaran tots?
Exacte, correcte.
Tots hi disfrutaran en aquesta representació, en aquesta recreació històrica de la vida dels vikings. Què és el que es podrà veure?
Doncs podreu veure, com et comentava, els més petits de casa tindran l'ocasió d'elaborar el seu propi casc viking. Podran fer petit escut amb el seu clan i els seus colors, podran triar els que més els agradin. Farem jocs vikings, com per exemple el joc de la pota coixa, que consisteix en bueno, ficar-se en un cercle, dibuixar un cercle a terra, i els oponents s'han d'empenyar els uns als altres com poden mentre es van a la pota coixa. Si sortirà el cercle és qui ha perdut. El joc d'estirar la corda i també bueno, podran escriure missatges en runes i tindrem fins i tot un fotocall. A part de, bueno, com et comentava, mostrar el diari en un poble víctim on es podrà veure la demostració de talla de fusta, treball en cuir, tipus de treball de l'ocet i el tablet webbing, costura, brodat, jocs de taula, cuina i bueno, una miqueta de combats també, que sabem que a tots ens agrada bastant aquest tema.
Una mica d'espectacle. Doncs bé, Marta, moltes gràcies per estar amb nosaltres en directe i explicar-nos quelcom més d'aquesta recreació històrica dels vikings que es podrà veure el proper dia 25 al Museu Marítim de Barcelona. Gràcies per la iniciativa. Enhorabona. A reveure. Adéu.
Adéu.
Doncs això és tot pel que fa al nostre espai cultural d'avui dintre de l'Arjau. Hem parlat dels vikings, aquest poble un tant desconegut i que podreu conèixer més en aquesta recreació històrica al Museu Marítim.
Molt bé, Manel, moltíssimes gràcies per aquesta aportació. I nosaltres hem de marxar. Ens sap greu, però ens hem d'acomiadar recordant que hem iniciat el nostre programa parlant amb l'Agustí Rillo, president de l'Organització de Productors de Peix Blau de la província de Tarragona, que parlava de la desaparició de la sardina a la costa catalana i en culpa la molta presència que hi ha de tonyina roja. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Rafael Martí i el Joan Argentons han explicat la funció de servar, és a dir, conduir un vaixell per la mar, i el Rancho a Bord ens han preparat uns gatets secs. A l'acordió del Grumet, de Mallorca a l'Alguer, el tema interpretat per Maria del Mar Bonet. I a Panorama Nàutic, amb el suport, com sempre, i la col·laboració de la gent de panoramanautico.com, hem tingut ocasió de parlar amb Jaume Prats, especialista en legislació nàutica de Barcelona Advocats, que ens ha parlat sobre la llei de costes a debat pel plaç màxim de concessions. L'Aurora Requena ens ha presentat una espècie, concretament el rap, i com hem sentit, el Manel de Ramon ens ha parlat dels vikings, i ho ha fet amb Marta París. Això és tot pel que fa al programa Blau Marí d'aquesta setmana. Tornem en una pròxima edició. La setmana que ve no ens falteu a la cita. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.